L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 29 d'agost, destacarem... Iniciativa per Catalunya i els Verds presentarà mocions als ajuntaments ebrencs per reclamar que es mantingui la bonificació del cànon de l'aigua. Malestar per la no renovació dels contractes temporals d'infermeria. El carrilet del Delta de l'Ebre tornarà a circular entre Jesús i Maria i la Cava, a Deltebre. Dos nous càmpings es construiran a la Terra Alta en els propers dos anys. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Iniciativa per Catalunya i els Verds vol aturar la retirada de la bonificació en el cànon de l'aigua amb què es compensa als habitants de les Terres de l'Ebre per les inversions i actuacions que l'Agència Catalana de l'Aigua du a terme a la resta de conques del país i que a l'Ebre o bé no han estat necessàries o bé van a càrrec de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Els ecosocialistes presentaran mocions als ajuntaments on tenen representació i instaran a la resta de partits a fer-ho a tots els consistoris ebrencs per exigir que es corregeixi la retirada d'aquesta compensació que va aprovar el Parlament. Des d'Iniciativa, també demanen el compromís imminent de Convergència i Unió a no recolzar cap futur govern de l'Estat que reobri el trasbassament de l'Ebre. El diputat d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds, i exconseller de Medi Ambient, Salvador Milà, va defensar aquest passat divendres des de Tortosa que l'actitud de Convergència i Unió retirant el coeficient reductor sobre el cànon de l'aigua que s'aplicava a l'Ebre és de deslleialtat cap al territori.
Que em va sorprendre molt, molt, aquesta actitud absolutament, com s'ha dit, de deslleialtat al territori de l'Ebre per part de l'alcalde de Tortosa i de la diputada, la senyora Meritxell Roger, que és portaveu a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, quan en els set anys de mandat del govern catalanista i d'Esquerres, i sent jo conseller de Medi Ambient i Habitatge, aquesta va ser una qüestió clau. Una qüestió clau, l'exigència que es va mantenir cada any, pressupost rere pressupost, en alguns casos amb esmenes signades conjuntament amb Esquerra, amb Convergència i Unió i amb els partits d'Esquerra, perquè es mantingués aquest cànon compensatori.
L'exconseller recordava que des d'Iniciativa per Catalunya els Verds recolzen la revisió del cànon de l'aigua de Catalunya, però defensen que es mantinguen dues mesures de compensació. Per una banda, per a les rendes més baixes i per l'altra, per als territoris més desafavorits.
Nosaltres, en el Parlament de Catalunya, el que vàrem dir era que estem d'acord en que s'actualitzi el cànon de l'aigua globalment a Catalunya, no hi estem pas en contra, però que cal dues mesures de compensació. Una, per les rentes més baixes, és a dir, per les famílies amb menor consum, i dos, per als territoris més desafavorits de Catalunya, és a dir, que no hi hagi una doble imposició. Aquesta qüestió que havia sigut clau, Convergència i Unió se la va carregar literalment amb uns increments que poden arribar per famílies d'aquest territori de 3 persones amb un consum de 18 metres cúbics al mes, és a dir, que és un consum mínim de 9 metres cúbics per persona, a increments del 78%. Això és una cosa inacceptable que creiem que ha de provocar una reacció dels grups municipals i de la societat civil ebrenca perquè significa una doble discriminació per aquest territori.
El president d'Iniciativa per Catalunya i els Verds a les Terres de l'Ebre i portaveu del grup a l'Ajuntament de Tortosa, Jaume Forcadell, va avançar que la primera moció es presentarà al proper ple ordinari del consistori tortosí el 12 de setembre. Milà va avançar que Iniciativa per Catalunya i els Verds presentarà una proposta de resolució al Parlament perquè de forma urgent el govern insti a l'Estat a establir definitivament i abans que acabi l'actual legislatura el cabal ambiental del riu Ebre i s'aprovi el pla de conca.
L'informatiu de Mutter, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
malestar i incertesa novament entre els professionals de la sanitat que treballen a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa davant la finalització dels contractes eventuals d'infermeria el proper dimecres dia 31 d'agost i que van ser contractats per cobrir els caps de setmana. Tot i que la Junta de Personal encara no ha estat informada de la xifra exacta de treballadors que es veuran afectats novament per la reducció de personal, fruit de les retallades en el sector, sí que se'ls ha anunciat el nombre de contractes màxim que es renovaran. Segons la presidenta de la Junta de Personal de l'Hospital, Maria José Codonyer, en un principi no s'havia de renovar cap, però els van informar que no seria així i que amb tota probabilitat una desena es mantindran. Tot i aquestes previsions, la Junta de Personal denuncia la manca d'informació respecte a les retallades que s'estan portant a terme i apunta que mentre abans sí que se'ls informava de la situació, ara per ara la situació ha canviat i són molt poques les notícies que els arriben sobre la finalització dels contractes. Segons Maria José Codonyer, han denunciat aquesta situació ja que tenen el dret de disposar de tota la informació referent a la contractació del personal sanitari. Una altra de les qüestions que preocupa especialment a la Junta de Personal és la davallada de la qualitat assistencial, que es començarà a notar especialment amb la recuperació de la normalitat a partir de la segona quinzena de setembre i que, de fet, ja es va veure perjudicada al juny amb la finalització de 83 contractes i dels quals només se'n van renovar 38. Segons explicava la presidenta, durant aquest estiu ja han pogut notar un ambient de disgust entre els professionals perquè desconeixen quin serà el seu futur i aquesta situació genera tensions que acaben repercutint en l'usuari, tot i que la professionalitat mai es perd. Així mateix, Maria José Codonyer demanava als ciutadans que siguin ells els qui encapçalin les queixes a fi d'aturar la reducció de personal i de serveis en el sector sanitari. En aquest sentit, la mateixa presidenta de la Junta de Personal animava els usuaris i els propis treballadors a crear una plataforma en defensa d'un servei de sanitat de qualitat perquè la societat civil en general és l'única que pot posar punt i final a aquesta situació. D'altra banda, des dels sindicats no es descarta que a partir del mes de setembre es reprenguin les mobilitzacions en contra de les retallades a l'Hospital Verge de la Cinta.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va tancar un acord de col·laboració amb l'Associació d'Amics del Carrilet del Delta de l'Ebre per a la recuperació d'un tram del traçat de l'històric carrilet que unia Tortosa i la Cava. L'acord preveu la rehabilitació de l'antic tram de les vies entre les estacions de Jesús i Maria i la Cava, a Deltebre. El projecte preveu construir rèpliques de les antigues estacions i la reforma d'una nau central que servirà de cotxera i de taller de reparacions. Durant 5 anys, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya donarà material ferroviari en desús per reconstruir les vies, així com recanvis i altres components per a fer possible la posada en marxa del carrilet com a ferrocarril turístic. La col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat i l'Associació d'Amics del Carrilet del Delta de l'Ebre va començar l'any 2007 quan Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va vendre una locomotora a l'associació. Les dues entitats van col·laborar en diverses ocasions amb l'objectiu de protegir el patrimoni històric ferroviari i el nou acord servirà per rehabilitar l'històric carrilet del Delta de l'Ebre i fer-lo circular de nou entre la Cava i Jesús i Maria com a ferrocarril turístic. Els referents d'aquest projecte són el tren del Ciment al Baix Llobregat o el tren dels Llacs entre Lleida i la Pobla de Segur. El carrilet de la Cava vol completar aquesta llista de trens històrics de Catalunya que han tornat a posar en marxa la maquinària. El carrilet del Delta de l'Ebre va funcionar durant 41 anys i va fer el seu últim trajecte el 31 de desembre de 1967. El tren es va construir per reemplaçar les embarcacions de vapor que transportaven l'arròs que es conreava al Delta fins a Tortosa. La construcció de la via va ser una iniciativa local que va promoure la Societat Ferrocarriles Econòmicos Societat Anònima.
Serveis informatius de Mute.
2 nous càmpings es construiran a la Terra Alta en els propers 2 anys. El promotor de la instal·lació de Bot té previst obrir durant la Setmana Santa de l'any que ve, mentre que l'equipament del Pinell de Brai serà una realitat a principis de 2013. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Així és, Tomàs, tal com explica el diari de Tarragona, els dos nous càmpings ampliaran l'oferta d'aquests equipaments a la comarca de la Terra Alta. El primer d'aquests, promocionat per Joan Maria Recasens, veí de Bot, té previst entrar en funcionament durant la Setmana Santa del 2012, mentre que la instal·lació de Pinell de Brai, encapçalada pel jove empresari Domènec Martínez, serà una realitat l'any 2013. Amb aquests dos establiments seran tres els càmpings amb els que comptarà la Terra Alta després que Àngel enrere obrís el càmping Els Ports a Arnes. En dos casos, la voluntat que ha emprès els dos promotors a endinsar-se en aquest sector ha estat l'oportunitat de promocionar a nivell turístic la seva comarca i que, segons tots dos reconeixien, és un recurs que no s'ha tingut en compte des de fa temps. Joan Maria Recasens explicava que el càmping serà una oportunitat més per promocionar turísticament la comarca en tots els sentits. D'altra banda, Domènec Martínez destacava que és indiscutible que en el cas de Pinell de Brai les places per pernoctar són insuficients, tenint en compte la quantitat de gent que visita la localitat, especialment durant els mesos d'estiu. Els equipaments que es construiran s'ubicaran en extenses parcel·les. En el cas del càmping de Bot, la instal·lació es localitzarà en una finca de 22.000 metres quadrats i comptarà amb 70 parcel·les i 100 metres quadrats cadascuna i entre 5 i 10 bungalows. A més, disposarà també d'altres serveis com piscina, bar, restaurant i d'altres. Pel que fa al càmping de Pinell de Brai, aquest comptarà amb una capacitat per a 300 persones que es repartiran entre 50 parcel·les i 3 bungalows. L'equipament també tindrà un restaurant per a 120 persones. La construcció es farà en una parcel·la de 10.000 metres quadrats i propietat de la família Martínez, on actualment hi ha conreades 37 exemplars d'oliveres monumentals i que esdevindran un reclam turístic per als allotjats al càmping. Segons explica Domènec Martínez, la voluntat és poder catalogar-les com a mil·lenàries i, un cop reconegudes, dissenyar una ruta per poder-les visitar. Recordem que l'aprovació definitiva d'aquesta iniciativa coincideix amb una època en què l'oferta de càmpings a les Terres de l'Ebre guanya terreny en el punt turístic. En aquest sentit, i segons les darreres dades sobre l'activitat registrada en els càmpings de Catalunya, durant el segon trimestre d'aquest any, la marca turística Terres de l'Ebre ha estat una de les que ha registrat un increment interanual d'un 13,3% pel que fa al nombre de viatgers.
L'informatiu de Mute.
Me cago en l'orbaquico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
Inspectors de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat van realitzar diversos controls de documentació d'empara del peix en alguns ports del litoral tarragoní. Les actuacions es van dur a terme en el marc de la lluita contra el peix que es comercialitza per conductes antirreglamentaris. Com a resultat de les inspeccions, es van realitzar 4 denúncies. La primera va estar contra una embarcació del port de Tarragona per vendre al detall part de les seves captures que eren consegüentment expendides sense la documentació reglada, com són les etiquetes i les factures i albarans. La segona denúncia va estar contra un peixater per haver adquirit peix directament de l'embarcació sense les documentacions registrals de la transacció efectuada. Segons informa el Departament d'Agricultura i Ramaderia, els productes de la pesca procedeixen d'un bé de domini públic com és el mar i per això la seva primera venda està concentrada a les llotges dels ports pesquers del litoral català. La venda a la llotja es fa amb la finalitat de revertir el benefici de la seva comercialització a través d'una fiscalitat, ja que les captures són registrades per tenir un coneixement de l'esforç pesquer i també per ser objecte de controls sanitaris corresponents. Per aquest motiu, les etiquetes i factures són les documentacions acreditatives d'aquest fet i per, si és necessari, poder seguir la traçabilitat dels productes en les diferents fases de comercialització. Les dues últimes denúncies es van fer a dos restaurants de les cases d'Alcanar pertinença d'una espècie marina prohibida a la mar Mediterrània, com és el dàtil de mar. La comercialització d'aquest producte no està permesa per la normativa comunitària i, segons va informar el Departament d'Agricultura i Ramaderia, l'única manera de poder-lo obtenir és mitjançant els conductes clandestins fruit del marisqueig furtiu.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La policia local d'Amposta salva una dona després de llançar-se a l'Ebre. Jordi Galo, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Així és, Tomàs. La matinada del dijous, a les 3 i 21 hores del matí, la policia local d'Amposta va rebre un avís per part dels Mossos d'Esquadra informant de l'existència d'una persona a l'embarcador de la localitat que volia llançar-se al riu Ebre. Després de rebre la trucada, que va ser realitzada per la mateixa víctima als serveis d'emergència del 112, una patrulla del cos local va traslladar-se fins al lloc dels fets, on va comprovar la existència d'una persona surant 15 metres endins de l'Ebre i que encara respirava. Moments després, i com a conseqüència de la corrent del riu, el cos de la dona va girar-se quedant-se les vies respiratòries a sota de l'aigua. Així ens ho informava un membre del cos de la policia local d'Amposta, Javi Saragossa.
A les 3 i 20, passades les 3 i 20 de la matinada, un rebre trucada, avisant-nos que una dona sabia si volia llançar-se al riu. La gent que estava de salva va enviar la patrulla de servei, que en arribar al lloc van adonar-se que hi havia una dona que estava al riu, no? Van veure que encara podia respirar d'això i van intentar cridar-la per a veure que si reaccionava i s'apropaven ells. I bueno, allí van arribar una dotació d'ambulàncies i Mossos d'Esquadra i van demanar també la presència de bombers. Mentre estaven esperant allí van veure que aquella dona es començava a moure i per la força de la corrent s'estava allunyant del que era la vora. Llavors un dels agents de la policia local d'Amposta va decidir de llançar-se al riu, va anar nedant una mica més de 15 metres, va poder-la agafar i amb una maniobra la va traure hasta la rampa d'allí de l'embarcadero, al lloc on ja la van poder agafar entre tots, ajudar-la a traure, i els tècnics de l'ambulància van fer la seva feina per intentar reanimar-la perquè no, en aquests moments no respirava. I llavors, bueno, la senyora és una senyora que té algun problema mental, alguna altra vegada ja hem assistit pel mateix requeriment allí al riu, però no s'havia fet mai efectiva les amenaces que ella profeia. Llavors, aquesta vegada sí que vam tindre que emplear-nos per atraure-la del riu.
Segons va informar també la policia local de la capital del Montsià, aquesta no és la primera vegada que el cos intervé en una emergència d'aquestes característiques i amb la mateixa persona. Davant aquesta circumstància, el cos local havia iniciat amb anterioritat les diligències informatives pertinents, tot i que fins a aquest fet mai no s'havia arribat a realitzar un rescat dintre el riu Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dissabte Negre, aquest passat cap de setmana, a les carreteres catalanes, amb la mort de 3 persones en 2 accidents entre vehicles i motocicletes. L'última víctima mortal es va produir a la Nacional 340, al punt quilomètric 1078, al seu pas per Amposta, en un accident entre una motocicleta i una furgoneta. Per causes que encara es desconeixen, els 2 vehicles van xocar de forma lateral i el conductor de la motocicleta, de 27 anys, va perdre la vida. L'avís de l'accident es va rebre 2 minuts abans de 6:45 de la tarda i 5 dotacions de Mossos d'Esquadra, una dotació de bombers de la Generalitat de Catalunya i el sistema d'emergències mèdiques van desplaçar-se fins al lloc dels fets.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un grup de 6 tocadors han après a fer sonar el cor marí que usaven els llagoters per avisar del seu pas o arribada. Els llaguts i les muletes eren les embarcacions que, fins a la meitat del segle XX, s'encarregaven de transportar carbó i altres materials fins a la desembocadura de l'Ebre. Un cop havien de tornar riu amunt, la feina era per als cercadors, que les arrossegaven amb cordes. La festa del riu de Móra d'Ebre recuperava per un dia aquest ofici a través d'un concurs que aquest any, en la seva tercera edició, ha incorporat la vestimenta i el toc de corn. El corn era una eina d'avís que podia sentir-se fins a 4 quilòmetres enllà. Van estar 6 els tocadors de cor marí que el van fer sonar després d'haver-ne après del professor Ferran Roca, expert en música tradicional i barquer de Miravet. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Així és, Tomàs. La festa del riu de Móra d'Ebre començava amb el concurs de cirgadors, on hi competien Damaso Ruiz, Miquel Blader, Jordi Soler, Cisco Soler i Víctor Sabater. Els valents, 9 cirgadors, arrossegaven al llarg de 50 metres una muleta de gairebé una tona de pes en temps entre 10 i 20 segons. Segons expulsava l'impulsor del concurs de cirgadors i president del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Albert Pujol, les noves aportacions de la tercera edició d'enguany amb la roba tradicional i el toc de corn pretenen fer guanyar el concurs en tradició i recuperació. Els vestits tradicionals es confeccionaven seguint el patró d'antigues fotografies de l'època. La incorporació del so del corn volien destacar la importància que aquests instruments tenien per als llaguters. Escoltem Albert Pujol.
Havia dues coses que creiem importants. El primer és que el concurs de cercadors i la festa del riu visualment guanyés, sobretot en tradició, en recuperació. I això era el primer objectiu que ens vam marcar, amb la idea això, de recuperar la vestimenta. Teníem fotografies antigues, tant d'homes com de dones, i la idea era una mica que la festa del riu guanyés amb això. I la segona, que guanyés també, evidentment, amb sonido. No? Pues una de les idees que van sortir des del començament era la recuperació de l'instrument eina, perquè és una eina més que un instrument, característic dels agudes com és el cor marí, que s'utilitzava en molts d'aquests llocs, però que aquí tenia una importància especial, sobretot a l'època de boira, on, clar, llaguts pujant i baixant, segurament l'únic element que tenien de distinció i de poder-se reconèixer això. I en aquests dos elements creiem que avui li donarem un toc diferent a tota la festa i encetarem una nova línia de cara a futures edicions.
Cal recordar que aquest treball de recerca sobre el cor marí i el seu ús als llaguts ha servit per recuperar un cor autèntic de més de 200 anys d'un llaguter d'Escó. Aquesta peça única ha estat la constatació per als nous tocadors de cor de com eren els instruments i com han encertat en la seva recuperació. De cara a les properes edicions, els organitzadors de la festa ja pensen en novetats que facin encara més atractiva. La mateixa s'està estudiant com donar més participació a la canalla i als gegants de Móra d'Ebre, els únics gegants cirgadors de Catalunya. També avançaven que es prepara una reproducció teatral al carrer de la vida dels llaguters i de les rentadores de roba que amb sàtira i humor sigui la cloenda de la festa al riu l'any 2012.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Segona edició de la cursa 10 quilòmetres de l'Ametlla de Mar. La cursa començarà a les 10 del matí del proper diumenge per la part del casc urbà, per tal que aquest romangui tancat el menor temps possible. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Des del Club Esportiu La Cala ja es té tot a punt per aquest diumenge realitzar una nova cita esportiva a la Milla de Mar, la cursa de 10 quilòmetres. En aquesta segona edició ha hagut un canvi significatiu. La cursa començarà a les 10 del matí per la part del casc urbà, per tal que aquest romangui tancat el menor temps possible. A partir de les 8 i mitja, però, ja es podrà recollir el dorsal. El recorregut que ha marcat el Club Esportiu té com a objectiu potenciar alguns dels espais més bonics del municipi. La cursa començarà a la confraria de pescadors i anirà cap al passeig marítim per la carretera del port. Del passeig s'enfilarà cap a l'estació pel carrer Ramon i Cajal i després baixarà per l'Andreu Llambric, pels quatre cantons, carrer Sant Joan, carretera del port de nou, Cala Joanet, Lies i carretera de l'Estany. De l'Estany a les fortificacions i d'allí retorn de nou pel port natural, urbanització Roques Daurades, passeig del Club Nàutic i per arribar finalment a la cofreria. Hi haurà dos avituallaments líquids i un líquid i sòlid a l'arribar i després sardinada popular. Des del Club Esportiu Mari Carme Francesc Panea fa una crida a la participació.
Nosaltres el que diem a la gent que s'apunti, que s'animi. Al nostre poble hi ha molta gent, nosaltres al club som 40, una quarantena de persones, però hi ha molta gent que, a més de nosaltres, corre i sembla que els doni una mica de vergonya. Nosaltres des d'aquí els animem, que és lo, per a que es provin, a provar que provin al seu poble de fer una cursa, que és un ambient molt bonic, i animem aquí tothom que s'apunti.
La Mari Carme Francesc també ha remarcat la necessitat de col·laboradors que es poden posar en contacte amb el club a través de la web a www.clubesportiulacala.com o pel Facebook. Encara hi ha temps per inscriure's a través de la web. Després s'ha de fer una transferència bancària de 13 euros al número de compte que apareix online. A més, a la web es pot trobar fotografies del recorregut i les coordenades GPS. D'altra banda, es repartiran 18 premis entre els guanyadors i també repartiran samarretes commemoratives de la cursa.
Serveis informatius de Mute.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 29 d'agost, destacarem... Iniciativa per Catalunya Els Verds presentarà mocions als ajuntaments ebrencs per reclamar que es mantingui la bonificació del cànon de l'aigua. Malestar per la no renovació dels contractes temporals d'infermeria. El carrilet del Delta de l'Ebre tornarà a circular entre Jesús i Maria i la Cava, a Deltebre. Dos nous càmpings es construiran a la Terra Alta en els propers dos anys. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Iniciativa per Catalunya i els Verds vol aturar la retirada de la bonificació en el cànon de l'aigua amb què es compensa als habitants de les Terres de l'Ebre per les inversions i actuacions que l'Agència Catalana de l'Aigua du a terme a la resta de conques del país i que a l'Ebre o bé no han estat necessàries o bé van a càrrec de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Els ecosocialistes presentaran mocions als ajuntaments on tenen representació i instaran a la resta de partits a fer-ho a tots els consistoris ebrencs per exigir que es corregeixi la retirada d'aquesta compensació que va aprovar el Parlament. Des d'Iniciativa, també demanen el compromís imminent de Convergència i Unió a no recolzar cap futur govern de l'Estat que reobri el trasbassament de l'Ebre. El diputat d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds, i exconseller de Medi Ambient, Salvador Milà, va defensar aquest passat divendres des de Tortosa que l'actitud de Convergència i Unió retirant el coeficient reductor sobre el cànon de l'aigua que s'aplicava a l'Ebre és de deslleialtat cap al territori.
Que em va sorprendre molt, molt, aquesta actitud absolutament, com s'ha dit, de deslleialtat al territori de l'Ebre per part de l'alcalde de Tortosa i de la diputada, la senyora Meritxell Roger, que és portaveu a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, quan en els set anys de mandat del govern catalanista i d'Esquerres, i sent jo conseller de Medi Ambient i Habitatge, aquesta va ser una qüestió clau. Una qüestió clau. L'exigència que es va mantenir cada any, pressupost rere pressupost, en alguns casos amb esmenes signades conjuntament amb Esquerra, amb Convergència i Unió i amb els partits d'Esquerra, perquè es mantingués aquest cànon compensatori.
L'exconseller recordava que des d'Iniciativa per Catalunya els Verds recolzen la revisió del cànon de l'aigua de Catalunya, però defensen que es mantinguen dues mesures de compensació. Per una banda, per a les rendes més baixes i per l'altra, per als territoris més desafavorits.
Nosaltres, en el Parlament de Catalunya, el que vàrem dir era que estem d'acord en que s'actualitzi el cànon de l'aigua globalment a Catalunya, no hi estem pas en contra, però que cal dues mesures de compensació. Una, per les rentes més baixes, és a dir, per les famílies amb menor consum, i dos, per als territoris més desafavorits de Catalunya, és a dir, que no hi hagi una doble imposició. Aquesta qüestió que havia sigut clau, Convergència i Unió se la va carregar literalment amb uns increments que poden arribar per famílies d'aquest territori de 3 persones amb un consum de 18 metres cúbics al mes, és a dir, que és un consum mínim de 9 metres cúbics per persona, a increments del 78%. Això és una cosa inacceptable que creiem que ha de provocar una reacció dels grups municipals i de la societat civil ebrenca, perquè significa una doble discriminació per aquest territori.
El president d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds, a les Terres de l'Ebre i portaveu del grup a l'Ajuntament de Tortosa, Jaume Forcadell, va avançar que la primera moció es presentarà al proper ple ordinari del consistori tortosí el 12 de setembre. Milà va avançar que Iniciativa per Catalunya, Els Verds, presentarà una proposta de resolució al Parlament perquè, de forma urgent, el govern insti a l'Estat a establir definitivament i abans que acabi l'actual legislatura el cabal ambiental del riu Ebre i s'aprovi el Pla de Conca.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Malestar i incertesa, novament, entre els professionals de la sanitat que treballen a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa davant la finalització dels contractes eventuals d'infermeria el proper dimecres dia 31 d'agost i que van ser contractats per cobrir els caps de setmana. Tot i que la Junta de Personal encara no ha estat informada de la xifra exacta de treballadors que es veuran afectats novament per la reducció de personal, fruit de les retallades en el sector, sí que se'ls ha anunciat el nombre de contractes màxim que es renovaran. Segons la presidenta de la Junta de Personal de l'Hospital, Maria José Codonyé, en un principi no s'havia de renovar cap, però els van informar que no seria així i que amb tota probabilitat una desena es mantindran. Tot i aquestes previsions, la Junta de Personal denuncia la manca d'informació respecte a les retallades que s'estan portant a terme i apunta que mentre abans sí que se'ls informava de la situació, ara per ara la situació ha canviat i són molt poques les notícies que els arriben sobre la finalització dels contractes. Segons Maria José Codonyé, han denunciat aquesta situació ja que tenen el dret de disposar de tota la informació referent a la contractació del personal sanitari. Una altra de les qüestions que preocupa especialment a la Junta de Personal és la davallada de la qualitat assistencial, que es començarà a notar especialment amb la recuperació de la normalitat a partir de la segona quinzena de setembre i que, de fet, ja es va veure perjudicada al juny amb la finalització de 83 contractes i dels quals només se'n van renovar 38. Segons explicava la presidenta, durant aquest estiu ja han pogut notar un ambient de disgust entre els professionals perquè desconeixen quin serà el seu futur i aquesta situació genera tensions que acaben repercutint en l'usuari, tot i que la professionalitat mai es perd. Així mateix, Maria José Codonyer demanava als ciutadans que siguin ells els qui encapçalin les queixes a fi d'aturar la reducció de personal i de serveis en el sector sanitari. En aquest sentit, la mateixa presidenta de la Junta de Personal animava els usuaris i els propis treballadors a crear una plataforma en defensa d'un servei de sanitat de qualitat perquè la societat civil en general és l'única que pot posar punt i final a aquesta situació. D'altra banda, des dels sindicats no es descarta que a partir del mes de setembre es reprenguin les mobilitzacions en contra de les retallades a l'Hospital Verge de la Cinta.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va tancar un acord de col·laboració amb l'Associació d'Amics del Carrilet del Delta de l'Ebre per a la recuperació d'un tram del traçat de l'històric carrilet que unia Tortosa i la Cava. L'acord preveu la rehabilitació de l'antic tram de les vies entre les estacions de Jesús i Maria i la Cava, a Deltebre. El projecte preveu construir rèpliques de les antigues estacions i la reforma d'una nau central que servirà de cotxera i de taller de reparacions. Durant 5 anys, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya donarà material ferroviari en desús per reconstruir les vies, així com recanvis i altres components per a fer possible la posada en marxa del carrilet com a ferrocarril turístic. La col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat i l'Associació d'Amics del Carrilet del Delta de l'Ebre va començar l'any 2007 quan Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va vendre una locomotora a l'associació. Les dues entitats van col·laborar en diverses ocasions amb l'objectiu de protegir el patrimoni històric ferroviari i el nou acord servirà per rehabilitar l'històric carrilet del Delta de l'Ebre i fer-lo circular de nou entre la Cava i Jesús i Maria com a ferrocarril turístic. Els referents d'aquest projecte són el tren del Ciment al Baix Llobregat o el tren dels Llacs entre Lleida i la Pobla de Segur. El carrilet de la Cava vol completar aquesta llista de trens històrics de Catalunya que han tornat a posar en marxa la maquinària. El carrilet del Delta de l'Ebre va funcionar durant 41 anys i va fer el seu últim trajecte el 31 de desembre de 1967. El tren es va construir per reemplaçar les embarcacions de vapor que transportaven l'arròs que es conreava al Delta fins a Tortosa. La construcció de la via va ser una iniciativa local que va promoure la Societat Ferrocarriles Econòmicos Societat Anònima.
Serveis informatius de Mute.
Dos nous càmpings es construiran a la Terra Alta en els propers 2 anys. El promotor de la instal·lació de Bot té previst obrir durant la Setmana Santa de l'any que ve, mentre que l'equipament del Pinell de Brai serà una realitat a principis de 2013. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Així és, Tomàs. Tal com explica el Diari de Tarragona, els dos nous càmpings ampliaran l'oferta d'aquests equipaments a la comarca de la Terra Alta. El primer d'aquests, promocionat per Joan Maria Recasens, veí de Bot, té previst entrar en funcionament durant la Setmana Santa del 2012, mentre que la instal·lació de Pinell de Brai, encapçalada pel jove empresari Domènec Martínez, serà una realitat l'any 2013. Amb aquests dos establiments seran 3 els càmpings amb els que comptarà la Terra Alta després que anys enrere obrís el càmping Els Ports a Arnes. En dos casos, la voluntat que ha emprès els dos promotors a endinsar-se en aquest sector ha estat l'oportunitat de promocionar a nivell turístic la seva comarca i que, segons tots dos reconeixien, és un recurs que no s'ha tingut en compte des de fa temps. Joan Maria Recasens explicava que el càmping serà una oportunitat més per promocionar turísticament la comarca en tots els sentits. D'altra banda, Domènec Martínez destacava que és indiscutible que en el cas de Pinell de Brai les places per pernoctar són insuficients, tenint en compte la quantitat de gent que visita la localitat, especialment durant els mesos d'estiu. Els equipaments que es construiran s'ubicaran en extenses parcel·les. En el cas del càmping de Bot, la instal·lació es localitzarà en una finca de 22.000 metres quadrats i comptarà amb 70 parcel·les i 100 metres quadrats cadascuna, i entre 5 i 10 bungalows. A més, disposarà també d'altres serveis com piscina, bar, restaurant i d'altres. Pel que fa al càmping de Pinell de Brai, aquest comptarà amb una capacitat per a 300 persones que es repartiran entre 50 parcel·les i 3 bungalows. L'equipament també tindrà un restaurant per a 120 persones. La construcció es farà en una parcel·la de 10.000 metres quadrats i propietat de la família Martínez, on actualment hi ha conreades 37 exemplars d'oliveres monumentals i que esdevindran un reclam turístic per als allotjats al càmping. Segons explica Domènec Martínez, la voluntat és poder catalogar-les com a mil·lenàries i, un cop reconegudes, dissenyar una ruta per poder-les visitar. Recordem que l'aprovació definitiva d'aquesta iniciativa coincideix amb una època en què l'oferta de càmpings a les Terres de l'Ebre guanya terreny en el punt turístic. En aquest sentit, i segons les darreres dades sobre l'activitat registrada en els càmpings de Catalunya, durant el segon trimestre d'aquest any, la marca turística Terres de l'Ebre ha estat una de les que ha registrat un increment interanual d'un 13,3% pel que fa al nombre de viatgers.
L'informatiu de Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè, pues home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre estos dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguen, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament. A parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Inspectors de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat van realitzar diversos controls de documentació d'empara del peix en alguns ports del litoral tarragoní. Les actuacions es van dur a terme en el marc de la lluita contra el peix que es comercialitza per conductes antirreglamentaris. Com a resultat de les inspeccions, es van realitzar 4 denúncies. La primera va estar contra una embarcació del port de Tarragona per vendre al detall part de les seves captures que eren consegüentment expendides sense la documentació reglada, com són les etiquetes i les factures i el balanç. La segona denúncia va estar contra un peixater per haver adquirit peix directament de l'embarcació sense les documentacions registrals de la transacció efectuada. Segons Segons informa el Departament d'Agricultura i Ramaderia, els productes de la pesca procedeixen d'un bé de domini públic com és el mar i per això la seva primera venda està concentrada a les llotges dels ports pesquers del litoral català. La venda a la llotja es fa amb la finalitat de revertir el benefici de la seva comercialització a través d'una fiscalitat, ja que les captures són registrades per tenir un coneixement de l'esforç pesquer i també per ser objecte de controls sanitaris corresponents. Per aquest motiu, les etiquetes i factures són les documentacions acreditatives d'aquest fet i per, si és necessari, poder seguir la traçabilitat dels productes en les diferents fases de comercialització. Les dues últimes denúncies es van fer a dos restaurants de les cases d'Alcanar pertinença d'una espècie marina prohibida a la mar Mediterrània, com és el dàtil de mar. La comercialització d'aquest producte no està permesa per la normativa comunitària i, segons va informar el Departament d'Agricultura i Ramaderia, l'única manera de poder-lo obtenir és mitjançant els conductes clandestins fruit del marisqueig furtiu.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La policia local d'Amposta salva una dona després de llançar-se a l'Ebre. Jordi Galo, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Així és, Tomàs. La matinada del dijous a les 3:21 del matí, la policia local d'Amposta va rebre un avís per part dels Mossos d'Esquadra informant de la existència d'una persona a l'embarcador de la localitat que volia llançar-se al riu Ebre. Després de rebre la trucada, que va ser realitzada per la mateixa víctima als serveis d'emergència del 112, una patrulla del cos local va traslladar-se fins al lloc dels fets, on va comprovar la existència d'una persona surant 15 metres endins de l'Ebre i que encara respirava. Moments després, i com a conseqüència de la corrent del riu, el cos de la dona va girar-se quedant-se les vies respiratòries a sota de l'aigua. Així ens ho informava un membre del cos de la policia local d'Amposta, Javi Saragossa.
A les 3:20, passades les 3:20 de la matinada, vam rebre trucada avisant-nos que una dona volia llançar-se al riu. La gent que estava de salva va enviar la patrulla de servei, que en arribar al lloc van adonar-se que hi havia una dona que estava al riu, no? Van veure que encara podia respirar d'això, i van intentar cridar-la per a veure que si reaccionava i s'apropaven ells. I bueno, allí van arribar una dotació d'ambulàncies i Mossos d'Esquadra i van demanar també la presència de bombers. Mentre estaven esperant allí van veure que aquella dona es començava a moure i per la força de la corrent s'estava allunyant del que era la vora. Llavors un dels agents de la policia local d'Amposta va decidir de llançar-se al riu, va anar nedant una mica més de 15 metres, va poder-la agafar i amb una maniobra la va traure hasta la rampa d'allí de l'embarcadero, al lloc on ja la van poder agafar entre tots, ajudar-la a traure, i els tècnics de l'ambulància van fer la seva feina per intentar reanimar-la perquè no, en aquests moments no respirava. Llavors, bueno, la senyora és una senyora que té algun problema mental. Alguna altra vegada ja hem assistit pel mateix requeriment allí al riu, però no s'havia fet mai efectiva les amenaces que ella profeia. Llavors, aquesta vegada sí que vam tindre que emplear-nos per a treure-la del riu.
Segons va informar també la policia local de la capital del Montsià, aquesta no és la primera vegada que el cos intervé en una emergència d'aquestes característiques i amb la mateixa persona. Davant aquesta circumstància, el cos local havia iniciat amb anterioritat les diligències informatives pertinents, tot i que fins a aquest fet mai no s'havia arribat a realitzar un rescat dintre el riu Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dissabte negre, aquest passat cap de setmana, a les carreteres catalanes, amb la mort de 3 persones en 2 accidents entre vehicles i motocicletes. L'última víctima mortal es va produir a la Nacional 340, al punt quilomètric 1078, al seu pas per Amposta, en un accident entre una motocicleta i una furgoneta. Per causes que encara es desconeixen, els dos vehicles van xocar de forma lateral i el conductor de la motocicleta, de 27 anys, va perdre la vida. L'avís de l'accident es va rebre 2 minuts abans de 6:45 de la tarda i 5 dotacions de Mossos d'Esquadra, una dotació de bombers de la Generalitat de Catalunya i el sistema d'emergències mèdiques van desplaçar-se fins al lloc dels fets.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un grup de 6 tocadors han après a fer sonar el cor marí que usaven els llagoters per avisar del seu pas o arribada. Els llaguts i les muletes eren les embarcacions que, fins a la meitat del segle XX, s'encarregaven de transportar carbó i altres materials fins a la desembocadura de l'Ebre. Un cop havien de tornar riu amunt, la feina era per als cercadors, que les arrossegaven amb cordes. La festa del riu de Móra d'Ebre recuperava per un dia aquest ofici a través d'un concurs que aquest any, en la seva tercera edició, ha incorporat la vestimenta i el toc de corn. El corn era una eina d'avís que podia sentir-se fins a 4 quilòmetres enllà. Van estar 6 els tocadors de cor marí que el van fer sonar després d'haver-ne après del professor Ferran Roca, expert en música tradicional i barquer de Miravet. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Així és, Tomàs. La festa del riu de Móra d'Ebre començava amb el concurs de cercadors, on hi competien Damaso Ruiz, Miquel Bladé, Jordi Soler, Cisco Soler i Víctor Sabater. Els valents, 9 cercadors, arrossegaven al llarg de 50 metres una muleta de gairebé 1 tona de pes en temps d'entre 10 i 20 segons. Segons expulsava l'impulsor del concurs de cercadors i president del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Albert Pujol, les noves aportacions de la tercera edició d'enguany, amb la roba tradicional i el toc de corn, pretenen fer guanyar el concurs en tradició i recuperació. Els vestits tradicionals es confeccionaven seguint el patró d'antigues fotografies de l'època. La incorporació del so del corn volien destacar la importància que aquests instruments tenien per als llagoters. Escoltem Albert Pujol.
Havia dues coses que creiem importants. El primer és que el concurs de cercadors i la festa del riu visualment guanyés, sobretot en tradició, en recuperació. I això era el primer objectiu que ens va marcar, amb la idea això, de recuperar la vestimenta. Teníem fotografies antigues, tant d'homes com de dones, i la idea era una mica que la festa del riu guanyés amb això. I la segona, que guanyés també, evidentment, amb sonido, no? Pues una de les idees que van sortir des del començament era la recuperació de l'instrument eina, perquè és una eina més que un instrument característic dels agudes com és el cor marí, que s'utilitzava en molts d'aquests llocs, però que aquí tenia una importància especial, sobretot a l'època de boira, on clar, hi ha hagut pujant i baixant, però segurament l'únic element que tenien de distinció i de poder-se reconèixer això. I en aquests dos elements creiem que avui li donarem un toc diferent a tota la festa i encetarem una nova línia de cara a futures edicions.
Cal recordar que aquest treball de recerca sobre el cor marí i el seu ús als llaguts ha servit per recuperar un cor autèntic de més de 200 anys d'un llaguter d'Escó. Aquesta peça única ha estat la constatació per als nous tocadors de cor de com eren els instruments i com han encertat en la seva recuperació. De cara a les properes edicions, els organitzadors de la festa ja pensen en novetats que facin encara més atractiva. La mateixa s'està estudiant com donar més participació a la canalla i als gegants de Móra d'Ebre, els únics gegants cercadors de Catalunya. També avançaven que es prepara una reproducció teatral al carrer de la vida dels llaguters i de les rentadores de roba que amb sàtira i humor sigui la cloenda de la festa al riu l'any 2012.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Segona edició de la cursa 10 quilòmetres de l'Ametlla de Mar. La cursa començarà a les 10 del matí del proper diumenge per la part del casc urbà, per tal que aquest romangui tancat el menor temps possible. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Des del Club Esportiu La Cala ja es té tot a punt per aquest diumenge realitzar una nova cita esportiva a la Milla de Mar, la cursa de 10 quilòmetres. En aquesta segona edició ha hagut un canvi significatiu. La cursa començarà a les 10 del matí per la part del casc urbà per tal que aquest romangui tancat el menor temps possible. A partir de les 8 i mitja, però, ja es podrà recollir el dorsal. El recorregut que ha marcat el Club Esportiu té com a objectiu potenciar alguns dels espais més bonics del municipi. La cursa començarà a la confraria de pescadors i anirà cap al passeig marítim per la carretera del port. Del passeig s'enfilarà cap a l'estació pel carrer Ramon i Cajal i després baixarà per l'Andreu Llambric, pels quatre cantons, carrer Sant Joan, carretera del port de nou, Cala Joanet, Lies i carretera de l'Estany. De l'Estany a les fortificacions i d'allí retorn de nou pel port natural, urbanització Roques Daurades, passeig del Club Nàutic i per arribar finalment a la cofreria. Hi haurà dos avituallaments líquids i un líquid i sòlid a l'arribar i després sardinada popular. Des del Club Esportiu Mari Carme Francesc Panea fa una crida a la participació.
Nosaltres el que diem a la gent que s'apunti, que s'animi. Al nostre poble hi ha molta gent, nosaltres al club som 40, una quarantena de persones, però hi ha molta gent que, a més de nosaltres, corre i sembla que els doni una mica de vergonya. Nosaltres des d'aquí els animem, que és lo, per a que es provin, a provar que provin al seu poble de fer una cursa, que és un ambient molt bonic, i animem aquí tothom que s'apunti.
La Mari Carme Francesc també ha remarcat la necessitat de col·laboradors que es poden posar en contacte amb el club a través de la web a www.clubesportiulacala.com o pel Facebook. Encara hi ha temps per inscriure's a través de la web. Després s'ha de fer una transferència bancària de 13 euros al número de compte que apareix online. A més, a la web es pot trobar fotografies del recorregut i les coordenades GPS. D'altra banda, es repartiran 18 premis entre els guanyadors i també es repartiran samarretes commemoratives de la cursa.
Serveis informatius de MUTE.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de MUTE, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les EMUTE.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i MUTE.